Els dimarts, el Català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Comencem aquesta tercera hora del Penedès en xarxa amb el Català al carrer. Això vol dir saludar la Teresa Casanelles, de Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que ja ens acompanya a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hi haurà concurs d'aquí uns minuts, pels vols d'un quart de 12. Obrirem línies i posarem en solfa un llibre per regalar entre totes les trucades. Un llibre infantil d'estil àlbum il·lustrat, de tapa dura, que es diu Les coses importants, entre parèntesis, no són coses. És un llibre, un àlbum il·lustrat, que va guanyar el Premi Destino Infantil a Peles Mestres. I diu així: tots hem desitjat alguna vegada tenir més coses que siguin més boniques, més divertides i més noves, perquè en Leo i la Llopi se senten buits si no ho tenen tot. Potser perquè encara no saben quina és la diferència entre les coses importants i les que no ho són. Una delícia de llibre pels més petits de la casa, que pot ser vostre si concurseu, si jugueu. Abans, però, Teresa, expliquem que hi ha material nou del Consorci a disposició dels aprenents de català o els que tinguin interès.
Sí, 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 és un material això didàctic per fer un curs de nivell que en diem A1, nivell inicial. Normalment en diem nivell inicial, el que passa que, segons la nomenclatura doncs, del marc europeu, aquest nivell se'n diu A1. I en totes les llengües existeix aquest nivell A1, totes les llengües del marc europeu, eh? I la U vol dir això, doncs el nivell de llengua per les persones que no parlen ni entenen pràcticament aquella llengua i han de començar a entendre-ho i intentar doncs, començar a dir alguna cosa en la llengua que sigui, en aquest cas en català. Llavors el que ha fet el Consorci és crear un material per poder utilitzar en aquests cursos, tant en els cursos que fem nosaltres, els del Consorci, però també qualsevol altra organització, entitat o fins i tot particular que vulgui utilitzar algun tipus de material i no acabi de saber quin, doncs també el pot fer servir. És un material que trobem en obert a través del web del Consorci, cpnl.cat. El tenim allà penjat, es pot descarregar i o mirar-lo per la pantalla o imprimir-lo o fer el que vulguem. Això doncs, és perquè es pugui estendre en els nostres cursos, però també perquè cada vegada hi hagi més cursos a través d'altres organitzacions, perquè l'important és arribar a tothom qui vulgui aprendre català. I, per tant, si tenim material per utilitzar, doncs sempre serà molt més fàcil. Si hi ha grups de gent que volen començar a moure algun tipus de cursos, sigui d'una manera més formal o més informal, com es vulgui, i disposin d'això, d'aquest material. Està centrat doncs, sobretot en la llengua oral, perquè és el primer que s'ha d'aprendre en aquest nivell, entendre la llengua i començar a dir alguna cosa, i després ja vindrà l'escriure, i en situacions molt quotidianes. El que es tracta doncs, és veure que la llengua és necessària i útil i que la puguem fer servir en el dia a dia, en les coses doncs, més bàsiques que puguem necessitar per la nostra vida diària. És un material que està organitzat per fer, en principi, cursos de 90 hores, que nosaltres al Consorci els dividim en dos blocs de 45 hores, amb 18 unitats, que van augmentant, diguéssim, el nivell de dificultat. I hi ha una part que és un quadern d'activitats per l'alumne i una altra part que és una guia pel professorat, amb les indicacions doncs, que necessita un professor, sigui més professional o menys, doncs, per fer servir aquest material. Aquestes unitats, de què parlen? Doncs, sobretot, comencen parlant doncs, dient qui sóc, o sigui, per presentar-nos, dir qui som, on vivim, aquestes coses més bàsiques. Parlar, per exemple, de la casa, com és casa nostra, del carrer o la població on vivim, del cos, dels aliments, de les activitats que fem cada dia. També normalment hi ha una part doncs, de l'entorn, saber on la població on vivim, doncs, que hi ha al voltant, no? O on és l'Ajuntament, on són els equipaments bàsics que necessitem per viure en aquell poble. O les estructures bàsiques que necessitem de saber per anar a comprar, per exemple, o de salut, també en el concurs que fem avui en continuarem parlant, Doncs bé, salut, si hem d'anar al metge, doncs saber les coses més bàsiques, les activitats que es poden fer en temps lliure... Bé, tot això són diferents temes que es van tractant en aquest material que es pot descarregar. La setmana que ve ja us parlaré també de l'oferta de cursos que començarà passat Setmana Santa ja, però bé, ja comencem a parlar...
Comencem a fer bullir
l'olla. Ja comencem a tenir punt i començar a pensar en les dates d'inscripcions. I també ja veureu que és una mica també novetat, que com que ara ja utilitzem també aquest material nou, doncs el que abans era només el curs inicial de 45 hores, ara està dividit en dos. És també el curs inicial, però hi ha l'1 i hi ha el 2. Per tant, s'ha allargat a 90 hores perquè... Bé, només 45, doncs, era una mica just. Es necessiten més hores per aprendre una llengua. La veritat és que les voldríem aprendre de seguida, les llengües, en poc temps, però necessiten unes quantes hores per poder ja parlar-les i entendre-les més bé. I, per tant, també farem aquesta oferta una mica, amb algunes variacions, eh?
Recorda'ns l'adreça si volem consultar el material i començar a mirar-lo.
Sí, és el web del Consorci, que és cpnl.cat. Ara, en aquest moment, com que és novetat, només hi entrem, ja ho trobarem a la portada, eh? Que hi ha aquest material per poder veure'l i remenar. I després, més endavant, doncs, quedarà allà col·locat en un apartat, perquè quan vulguem doncs, també es pugui utilitzar, sobretot això de cara a entitats i organitzacions que també vulguin fer cursos per això, per aquests nivells inicials, i en pobles petits, per exemple, que també tenen més dificultats per venir a Vilafranca a fer cursos.
D'altra banda, el 8M encara cueja i a Ràdio Sant Sadurní ens ensenyaran paraules i termes d'aquest àmbit.
Tornem amb una nova càpsula del Català al carrer amb la Sònia Moll de les oficines d'aquí al municipi. Avui, dimarts 10 de març, diumenge recordem, va ser el Dia Internacional de les Dones. És per això que avui, Sònia, parlarem d'aquest dia.
Exacte, i parlarem també de... terminologia sobre el feminisme. Hem reivindicat els drets de les dones i la lluita contra les violències masclistes i us porto doncs algunes paraules relacionades amb el tema. La primera és androcentrisme, que és la visió que el que fa és situar l'home en el centre de totes les coses i implica que el que és bo per als homes també és bo per a tota la humanitat. I és una visió doncs, discriminatòria cap a les dones i cap a les persones trans perquè les relega a un segon ordre i sempre supeditades. Després tenim el mot bretxa de gènere, que sí que es pot dir bretxa sense problemes, que sembla un calc del castellà, però no, es pot dir bretxa de gènere, que és la diferència entre homes i dones pel que fa a la participació, l'accés als recursos, als drets, poder, influència, remuneració, guanys. Per exemple, tenim la bretxa salarial de gènere, que també es pot dir bretxa salarial entre homes i dones, que és la diferència entre el salari mitjà dels homes i de les dones, que evidentment és més baix en les dones perquè solen fer les feines més precaritzades. També tenim la paraula empoderament, que durant molt de temps la gent s'autocorregia i deia apoderament. I no, el terme és empoderament, que és aquest procés pel qual, com que parlem ara de feminisme, les dones com a grup social i com a individus també aconsegueixen la força o els mitjans necessaris per enfortir el seu potencial en termes econòmics, polítics, socials, laborals... I bé, també tenim, evidentment, la paraula estereotip de gènere, que són idees preconcebudes i simplificadores, basades generalment en tòpics, en patrons culturals, que s'han establert de manera arbitrària, i amb pseudoconeixements, no? Llavors, s'utilitza doncs, per a conceptualitzar les característiques i capacitats de les homes i de les dones i dels homes. Tenim la paraula feminicidi, que és l'assassinat d'una dona pel fet de ser dona, la feminització de la pobresa, que consisteix doncs, en aquesta prevalença de la pobresa entre les dones en comparació amb els homes, com a resultat de la discriminació estructural que les afecta, la fuga del talent femení, que és l'abandonament gradual de la formació acadèmica o de la carrera professional per part de les dones a causa de molts motius, com ara la dificultat de conciliar la vida laboral i familiar, de vegades aquesta tradició masculina en determinats camps, etc. I el sostre de vidre, que n'hem sentit a parlar sovint, que és aquesta barrera invisible que representa les limitacions amb què es troben les dones per ascendir en la seva carrera professional fins als càrrecs de més responsabilitat. I per acabar, avui, que us he portat aquí terminologia doncs, sobre aquest tema, us porto un poema de la Josefa Contijó que està basat, que comença amb aquest concepte de la cambra pròpia de Virginia Woolf i després ja se'n va per altres camins. Es diu Rap, perquè és un rap. Tenir una cambra pròpia, un cotxe, un fill i un arbre, un raspall per a les dents i cosetes inútils, idiotes. Tenir, sobretot, propi, tenir propi. I quan vingui el mal pas, millor enviar-hi un frare, tenir el propi cos que acabarà el taüt. Tenir, tenir, tenir. I bon profit ens faci. I el calaix dels coberts, de plata. Sí, de plata. Jo tinc, tu tens, ell té. I els qui no tenen, què? Jo vaig amb Porsche i tu no. I què? Jo tinc de tot i més, i tu no res. I què? Bon plat a taula, ara ja des. Saps tu qui ets? No sé qui sóc. I tu saps qui ets? Ets la margarideta de Can Llebrés? I què m'importa la margarida si sóc la reina del cabaret? La pela fàcil sobre el parquet de linòleum que va molt bé per netejar les vomitades de tants calés. Tu no ets ningú. No sé pas qui ets. Només follia per quatre versos. Ciència infusa de pacotilla. I això no és tenir res. Ho entens o no? Ho veus o què? Per tant, no ets res.
Doncs fent referència al 8 de març, nosaltres que ens acomiadem d'aquesta nova càpsula del Català al carrer i tornem al proper dia, que serà el 17 de març. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Carai, la Sònia es mereix un aplaudiment, eh?
Sí, home, ella és poetessa, eh? Més a més de
sí,
professora
sí,
de tècnica.
Sí, però té una dicció i sí. Un ritme envejables.
Ho fa molt. Llegeix bé poemes i n'escriu de bé, també. Sí, també sí. Escriu poemes molt bonics.
Falten 2 minutets per 12:15 i comença el concurs. Recordem el telèfon 93-827-2626, tant si encerteu com si no. Teniu número pel concurs per sortejar el llibre una miqueta abans de 12:15. Avui és un àlbum il·lustrat infantil. Les coses importants, entre parèntesis, no són coses, no són materials. Mira, hi ha certa concordança amb algunes coses que deia aquest poema final de la Sònia. Un àlbum il·lustrat que va ser Premi Destino Infantil a Peles Mestres, amb text de Maria Lich i il·lustracions de Leire Salaverria, que ens recorden que el més valuós en aquesta vida són els moments compartits amb les persones que estimem. Una bona lliçó per transmetre als petits de la casa. Però us heu de guanyar el llibre i la Teresa us ho posarà fàcil.
Sí, i tant. Va, comencem. No és tan poètic, eh? El tema és més sobre les... Continuem amb la salut, sanitat, dolors, coses d'aquestes, eh?
El dia a dia, vaja.
Sí, ves, és això, el dia a dia és així. Doncs a veure, dues paraules que tenim pendents de la setmana passada. Una és... estri necessari per posar una injecció. Aquest instrument que serveix per posar una injecció, com s'anomena? És una paraula de 7 lletres. L'altra que ens va quedar pendent. Dolor a la zona lumbar. Un dolor que també passa sovint. Gairebé tothom sap quin és aquest dolor. Dolor a la zona lumbar. Pot ser... tenim dues opcions, i una potser ens pensem que no és tan correcta i resulta que sí que ho és, eh? Però de les dues opcions, una té 9 lletres i l'altra en té 7 lletres. Són dues paraules de la mateixa família i totes dues es refereixen al dolor a la zona lumbar. I la tercera d'avui, explosió brusca d'aire quan tenim un refredat. Aquests refredats, de cop i volta, tenim un acte reflex que no podem aturar i expulsem de cop aire. Té 8 lletres, aquesta que busquem. A veure què us sembla, una paraula molt coneguda i d'ús habitual, eh? No busquem res estrany. La Sílvia fa comptes.
Estic comptant. Aviam si surten els números.
Sí, doncs va.
Hi ha ganes de concurs, perquè tenim un parell de trucades en espera. Anirem per ordre d'arribada. La primera està l'Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 1, Eulàlia, i sí. Un llibre esperant-te. Vas guanyar el llibre la setmana passada.
Sí, ja vaig venir a buscar, però estava tancat.
Ai,
els horaris.
Sí,
sí.
No vam conciliar.
Era dissabte al matí, que teniu tancat sempre.
Hi som, però si el tècnic està fent autocontrol sol, no pot obrir la porta.
Bueno, doncs un altre dia ja passaré,
vinga,
no?
Vinga, aquí
guardeu,
està.
No? Guardeu, no?
I tant, no pateixis.
Vull dir que sí que vingui, passo.
Gràcies. I va, juguem. N'hi ha 3 de definicions. Tria.
Quina voleu?
A la que vulguis tu. Tria tu mateixa.
Bueno.
La primera?
M'agrada la lumbàlgia, pot
ser. Ah, doncs aquesta. La segona. Aquest dolor a la zona lumbar...
Tu és ni... que som molt amigues amb aquesta.
Sí, és que és una paraula que sí, es coneix més del que voldríem, no? Sí. Tu em dius lumbàlgia.
Eh? Sí.
Molt bé. Doncs aquesta és una opció que jo deia que té 9 lletres, per tant és correcta. Si l'hem d'escriure i posem un accent a l'A, a més, lumbàlgia... I vol dir això, aquest dolor doncs, a l'esquena, entre la part dorsal i la sacra. Eh?
Uh-huh.
És una paraula que ve de...
Me la sé, aquesta.
Te la saps. És una paraula que ve del llatí lumbus, que vol dir llom. Eh? El llom és l'esquena i de lumbus s'ha format lumbàlgia. I una altra opció, que si algú vol, doncs encara li deixem pendent, que també hi ha una altra paraula de la mateixa família i que també vol dir el mateix, però ja és una lumbàlgia aguda, llavors, eh? Ja és quan és més forta encara. Però bé, la deixem pendent.
Esperem
si no, ja
no conèixer-la, aquesta, l'aguda.
Vale, vinga.
Sí.
Gràcies, Eulàlia, sort.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Saludem l'Emília, amb el 2. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per quina vas?
La primera, a veure si ho sé.
A veure,
la xeringa,
exacte, eh? Aquest estri que es necessita per posar una injecció, doncs en diem xeringa.
Sí.
Amb aquesta, amb una X inicial, eh? Que l'hem d'escriure, xeringa, que sona així, aquesta xeix, com xiclet, o com xina, o com altres que n'hi ha, doncs xeringa.
Molt bé.
Correcte.
Bueno.
Gràcies, Emília, sort. Bon dimarts.
Adéu.
En posem una més?
Sí.
Hi ha dues trucades, així els permetem escoltar i tenir més opcions.
I pensar.
Això mateix.
Doncs ens queda aquesta altra manera de dir lumbàlgia, del dolor a la zona lumbar. Després tenim aquesta explosió brusca d'aire quan tenim un refredat, aquest acte reflex, de 8 lletres. I un altre que afegim, armariet per desar els medicaments. Com en diem d'aquest armariet, o pot ser una maleta, maletí, també, per desar els medicaments, de 10 lletres. Vinga, ja tenim opcions.
I tant. Saludem el Vicenç. Bon dia.
Oh, bon dia.
Tens el 3 i unes quantes opcions, tu mateix.
Deixa'm triar, a veure quina... Jo diria que esternut.
A veure, com m'ho has dit?
Esternut.
Esternut, molt bé, molt bé. Esternut. Això mateix, aquest acte que hem sentit ara, que és reflex, que no podem aturar, no podem controlar quan estem amb un refredat o tenim alguna al·lèrgia, també pot ser. Molt bé, tenim esternut. Esternudar seria el verb. I sobretot el que hem d'evitar dir és esternudar. Amb bo, escrit amb bo, però sona amb u, estornut. Això seria del castellà estornudo, com que en castellà hi ha una O, doncs a vegades passa que en català també hi posem l'O i diem estornut. Però és esternut, amb una E. Molt bé, tu ho has dit bé, Vicenç.
Fantàstic.
Molt bé.
Sort.
Molt bé.
Gràcies, Vicenç. Moltes
gràcies.
Adéu. També ens ha trucat la Paquita, que tindrà el 4. Bon dia.
Hola, bon dia, guapetones.
Com estàs?
Pues bé, escoltar-te amb vosaltres, que ja, aquesta de la xiringa ja me l'han tret. És per l'altre producte, ja la tenia preparat. Però, bé.
Però
ara,
què?
Per aquesta altra que has dit per desar...
L'armariet,
per...
sí.
Sí, però jo diria un botiquí.
Ah, però aquesta és la que no hem de dir, el botiquí. Això és el botiquín en castellà, en català ho catalanitzem i diem botiquí, perquè així sembla que ens sona una mica més català, però no és correcte en català. Que nosaltres en diem d'una altra manera. Botiquí o botiquín vindria de la botica en castellà, que és com un sinònim de farmàcia, no? La botica era l'establiment on es venien els medicaments. I en català s'ha buscat una altra paraula, que clar, no ve de botica, ve d'una altra paraula que també ens va bé pel contingut que té aquest armariet. Però ho haurem de deixar així, amb interrogant.
Molt bé.
Gràcies per intentar-ho, i el 4 és tot teu i també entres al sorteig, Paquita.
Molt bé, gràcies.
Bona setmana. Adéu.
Adéu.
Adéu, guapes.
I encara tenim una altra trucada, el 938726626. Mercè, bon dia.
Hola, bon dia. No es dirà pas farmaciola.
Ah, exacte, farmaciola, eh?
Arribar i moldre.
Molt bé, molt bé. Clar, farmaciola, doncs, ve de farmàcia, eh? I aquí és de fet, és això, l'origen de la botica en castellà, va fer botiquín, i, en canvi, en català de farmàcia hem fet farmaciola. No s'assembla gens la paraula, però té un origen similar, i és aquest lloc, o un estoig, o una caixa, o un armari on guardem els medicaments i tot això que serveix per casos d'urgència, més que res, eh? Molt bé.
Fantàstic, doncs molt guanyat, ben guanyat aquest 5. Mercè, que vagi bé.
Gràcies.
Adéu. Adéu.
No sé pas si ens falta alguna paraula.
Aquesta sí. Que ens quedava, però si vols n'afegeixo una altra, no sé. Sí, puc explicar.
Hi ha una altra paraula molt curteta, no?, per dir lumbàlgia.
Sí, aquesta que potser a vegades ens sembla que no és adequada és lumbago. El lumbago que diem sovint ho hem anat substituint per lumbàlgia perquè ens sona com així, com més castellà. Però, de fet, està admès en català lumbago. Ho trobem al diccionari, i el que ens indica és una lumbàlgia més aguda. D'això un metge ja ens diria quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra, però sembla que la lumbàlgia és més general i el lumbago és ja més concret. I també és una paraula de la mateixa família, i també hi ha formes més col·loquials de dir aquest dolor, eh? Per exemple, dolor de ronyons, mal de ronyons, llomadura. Això són formes com més col·loquials.
Llomadura de llom.
De llom, clar. És que tot ve de llom, perquè el lumbago i lumbàlgia ve de llom. Sí. Tot és de la mateixa banda.
Sí, sí.
De l'esquena, eh? De la part de l'esquena, entre la part dorsal i el sacre, la part del mig, central de l'esquena. Lumbàlgia o lumbago, com vulguem. Si sabem exactament quin tipus de dolor tenim.
Hi ha encara una altra paraula.
Ja les hem dit totes, no?
Sí, no has dit que es podia dir lumbàlgia o amb una paraula curta de tres lletres?
No. Era lumbàlgia o lumbago.
M'he despistat.
Lumbago era l'altra.
La que ens sembla sovint que no serà bona i sí que és bona.
Sí, és aquesta.
Xeringa, insisties amb el so de la X.
Sí, perquè a vegades, sobretot quan ho diem, si l'hem d'escriure, ja ens surt posar-hi una X al davant. Però aquest so a vegades el fem com si fos una CH castellana. Com això que jo deia, com xiclet, que a vegades diem xiclet, o xocolata, que també diem, o la Xina. Són aquestes paraules que comencen amb una X inicial que ha de fer aquest so de xxxx, així com més fregat. Eh? I xeringa és una d'aquestes. I dèiem això, és per introduir líquids o extreure substàncies líquides, o jo deia per posar una injecció, que a vegades aquesta paraula també, no sé si l'acabem de dir bé del tot, injecció. I pensem que s'escriu amb J, injecció, perquè la norma general diu que davant d'una E hem de posar una G. Però injecció forma part d'una llista d'unes quantes excepcions de paraules que tenen aquest grup de lletres JEC, i aquestes van amb J, com seria projecte, o bé, en podríem trobar d'altres, eh? Doncs injecció va amb J, encara que sigui davant d'una E. I bé, em sembla que avui ja més o menys ho hem comentat tot, eh?
Sí, l'esternut, amè i no o.
Hi ha una altra manera de dir esternut, que a veure si us sona, que és aixabuiro.
Gens ni mica.
Aixabuiro, es veu que es diu en algunes zones concretes, que no he trobat ben quines, però és una forma que també recull el diccionari general, aixabuiro. Aquí no, eh? Aquí en aquesta zona on som nosaltres, normalment es diu esternut, i sobretot això, intentar no dir estornudar, sinó esternudar. Al final acabarem tots refredats, eh? Aquí ja.
Si no ho estem ja, sí. Perquè déu-n'hi-do, eh?
Doncs bé, sí, és això.
Molt bé, avui, per l'Eulàlia, l'Emília, el Vicenç, la Paquita i la Mercè, molt bé. Doncs vinga, tots els vostres números van al sorteig i surt el 3... que correspon al Vicenç. Vicenç, les coses importants no són coses, aquest àlbum il·lustrat és tot teu. Felicitats. Teresa, gràcies per acompanyar-nos. Dimarts més.
Molt bé, fins dimarts.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa.
Les notícies.
Bon dia, són 12:45, encetem el darrer flash informatiu d'aquest matí i us expliquem que Ginesta celebra el seu 27è aniversari. L'associació Ginesta Grup d'Ajuda Mútua per Dones amb Càncer de Pit celebrarà el seu 25è+2 aniversari el proper 15 de març, de 12 a 2 del migdia a l'Auditori del Vinceum de Vilafranca. L'acte inclou la representació del conte La mare està malalta, que enguany celebra el seu 15è aniversari a càrrec de les seves autores, Quima Ricard i la il·lustradora Antònia Bonell. Tot seguit, actuació musical del cor de l'Hospital de Vilafranca, format per professionals de l'equip mèdic, administratiu i col·laboradors del centre. La celebració culminarà amb un reconeixement a les fundadores de l'associació Ginesta. Es farà una menció especial a l'equip actual de l'Hospital de Dia, que acompanya les usuàries en el seu dia a dia. L'acte té entrada lliure amb taquilla inversa. El 23 de març es farà un taller de màrqueting digital amb intel·ligència artificial a Sant Jaume dels Domenys. La formació s'impartirà en català, tindrà una durada de 3 hores i es realitzarà en una única sessió presencial. Anomenat màrqueting digital amb IA, creació de continguts i estratègies de fidelització. Es tracta d'una formació gratuïta presencial adreçada a persones emprenedores i empreses interessades a incorporar la intel·ligència artificial a les seves estratègies de comunicació i promoció. Durant el seminari s'explicarà com la intel·ligència artificial pot contribuir a millorar la presència digital de les empreses, destacar en entorns cada vegada més competitius, optimitzar les campanyes de captació de clients, crear continguts més rellevants i personalitzats i reforçar la fidelització dels clients de manera més eficient. El taller inclourà una introducció a la intel·ligència artificial aplicada al màrqueting digital, la presentació d'eines clau com ChatGPT i altres assistents d'IA. Aquest dissabte s'organitza a Moja la primera de les rutes pel patrimoni d'Olèrdola d'aquest 2026. Les rutes per Olèrdola permeten conèixer espais patrimonials del municipi que sovint no són visitables aquest 2026. El cicle comença amb la visita guiada al poble de Moja, que s'ha programat per dissabte. La visita s'organitza a partir de 5 elements destacats del patrimoni del poble: el celler cooperatiu, que és una de les anomenades càtedres del vi, creada per César Martinell; la capella romànica de Sant Cugat, propietat del monestir de Sant Cugat del Vallès, que data del segle XII; l'església parroquial de Sant Jaume de Moja i, finalment, la torre medieval de la població declarada bé cultural d'interès nacional. El punt de trobada per iniciar la visita serà el celler cooperatiu a les 11 del matí i les inscripcions són gratuïtes i cal fer-les al correu turisme@olerdola.cat. I acabarem explicant-vos que la Festa de la Terra torna a la Berna el 24 de maig. Per tercer any consecutiu, la Berna acollirà la Festa de la Terra el diumenge 24 de maig, amb activitats a la plaça del Cafè i al centre agrícola. La jornada inclou una xerrada de l'investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Rubén Martínez, sobre l'encariment dels aliments i la desigualtat en el control dels recursos, així com un monòleg del guionista i humorista Godoy García sobre natura i sabers tradicionals. A la plaça del Cafè hi haurà el Mercat de la Terra, amb productors locals, activitats infantils amb jocs de fusta i visites als camions dels bombers i de l'ADF, i al migdia vermut amb música electrònica, paella popular i un concert del grup Trèvol.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 12:45. No som d'etiquetes, però el Carles Gala és el nostre expert en streaming, en pantalles, en sèries. Carles, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb ell abordem cada dimarts, a vegades hi és i a vegades no, però darrere, cuidant els aspectes que toquem, que parlem, sempre hi és aquesta cita setmanal amb les pantalles. I avui ens vols explicar que tindrem un nou canal de TDT? No n'havia sentit res, encara.
No? Ah, doncs ja fa una mica de temps que se'n parla, perquè, de fet, el Ministeri d'Indústria està a punt d'obrir unes noves llicències de la TDT, perquè com que la tecnologia millora i on abans passava, diguem-ne, un canal de TDT, ara en poden passar més, doncs teníem l'opció de poder afegir més canals a la TDT, i això és el que farà ara mateix doncs, el govern espanyol, que serà obrir com un múltiplex nou en el qual doncs, podran obrir nous canals amb emissió a tot l'estat espanyol i estan en ple concurs de llicències per donar aquesta llicència d'emissió de la TDT. Què passa aquí? Doncs, en un primer moment es va parlar des de Moncloa doncs, volien, diríem que lògicament, que hi hagués una afinitat amb el nou canal a nivell editorial amb les idees de l'equip de govern que hi ha en aquests moments, que són els socialistes, i es va intentar fer un pacte amb Prisa per tal de que Prisa doncs, tornés a obrir un nou canal de la TDT, que en el seu dia, si recordeu, 4 ja era un canal de Prisa que depenia de la cadena SER, del País i companyia, i el que va passar en aquell moment doncs, va ser que finalment doncs, Prisa va veure que el negoci de la televisió és caríssim i que si l'audiència no t'acompanya a gran escala, doncs costa moltíssim mantenir una televisió amb aquesta envergadura en el que val també hi ha equip d'informatius, fan entreteniment, era complicat. I finalment 4 va ser absorbit per Mediaset i forma part doncs, dels canals de Mediaset. Què passa ara? Doncs tornen a obrir una mica el fet de que volen tornar a tenir un canal amb aquest tipus d'editorial més, diguem-ne, cap a l'esquerra, i des del govern doncs, han obert concurs públic. Un dels que es presenta és Mediaset, que també curiós, que Mediaset, tal com està ara mateix, doncs es presenti en un concurs, però bé, suposo que deu ser estratègic o el que sigui, doncs es presenta en el concurs per tal de tenir aquesta llicència dels nous canals de TDT, però també s'han inventat un consorci de diferents empreses, entre les quals, de manera minoritària, crec que un 14%, també hi ha Prisa. Prisa, en el seu moment, quan li van tornar a tocar a la porta i van tornar a dir «Ei, torna a fer un canal de TDT», va dir «Ni de conya», perquè això costa molts diners, són molta inversió. Nosaltres, com a molt, podem donar-vos el know-how del contingut, és a dir, podem cedir-vos presentadors, podem fer alguna cosa de continguts, però no agafarem, diguem-ne, les regnes del canal i el que signifiquen del risc, diguem-ne, de inversió que s'ha de fer. Vale? Llavors, a partir d'aquí, doncs, es munta un consorci que es diu La Siete i a partir d'aquí dintre hi ha diverses empreses i creen aquest consorci, que de moment no és un canal perquè no funciona, i doncs, el que fan és presentar-se també en aquest concurs de TDT. Què fan, a més? Doncs per aliar-se amb alguna marca potent de televisió, de fet, en el seu temps, Prisa, si recordeu, també tenia la llicència d'emissió de CNN aquí a Espanya, i van fer el CNN Plus, el canal TDT, doncs el que fan una mica ara és tornar a reprendre aquell contracte que tenien amb una empresa portuguesa, que és qui té la llicència actualment d'emetre la CNN a Portugal i a Espanya, i possiblement doncs, un dels canals 24 hores que podria afegir-se en aquesta oferta de TDT seria del de CNN en espanyol. I aquí està la cosa. Per tant, vol dir que d'aquí poquet doncs, veurem nous canals importants, nous canals estatals, i veurem qui guanya, si és Mediaset o bé és aquest grup nou, diguem-ne, que és La Siete. No ho sabem. Ara mateix suposo que hi ha criteris objectius en el qual doncs, haurem de triar finalment qui es posa al capdavant. Per cert, a nivell de Mediaset i a nivell de notícia, també dir-vos que Cristina Garmendia, que fins ara era la presidenta de Mediaset, doncs aquesta setmana també ha dimitit com a presidenta, no sé si pels resultats que està tenint la cadena o bé pels problemes que estan veient per remuntar el que és el grup de Mediaset. I, per tant, també hi ha moviments a nivell televisiu i allò que dèiem de Mediaset, que està passant per un moment complicat, doncs també està passant en aquest cas doncs, per la dimissió de la seva presidenta, justament.
Sí, aquest consorci que ens has explicat diuen que volen fer una cadena dedicada íntegrament a l'actualitat, com un 324, que aquí nosaltres hi estem molt avesats, però en el panorama espanyol no tant, i no sé si dona això.
Clar, ells volen fer això, eh? El CNN Plus de l'època, que vam tenir, no sé si estic parlant de fa 20 anys, poder, no, o 15,
sí,
no sé quan
sí,
fa, eh?
Sí.
Doncs el CNN Plus d'aquella època, traslladar-lo a l'actualitat, suposo, com tots els seus canals, de la TDT, però també tota la part de web i xarxes, entenc. Veurem. Aquí, de fet, això s'ha d'aprovar abans de que arribi l'estiu, per tant, d'aquí poquet tindrem notícies de tot plegat.
I aviam per qui s'acaba decantant, el govern o el comitè d'experts que prengui la decisió, no? Si Mediaset o aquest consorci 7.
Jo si apostés, si hagués d'apostar, apostaria per aquest consorci, però
Estic amb tu. A més, prou feina té Mediaset, no?
Sí.
Veurem què acaba passant amb aquest nou canal de TDT, que diuen que es podria dir la sèptima, perquè és el canal 7. Tampoc hi han rumiat molt, la sèptima.
Sí. Per cert, Sílvia, abans de repassar sèries,
sí.
He estat veient la sèrie del joven Sherlock.
Ai, jo en tinc moltes ganes.
La setmana passada crec que la posàvem com a
sí,
una de les estrenes.
Sí, destacada, sí.
L'he vist sencera ja, he vist tota la temporada. I interessant, eh? Està bé. No és la sèrie, no té res a veure amb la Sherlock, aquella original que van fer de la BBC.
Però hi ha Guy Ritchie darrere, igualment, no?
Sí. No, hi està molt bé. Hi ha girs de guions molt interessants. En algun moment es fa una mica lenta, però per passar l'estona, recomanable. És a dir, que si d'allò que de vegades recomanem alguna cosa perquè ja hem vist, doncs en aquest cas aquesta sèrie d'Amazon Prime doncs us la recomanem.
Doncs mira, la tinc ja a la meva llista, perquè al veure que darrere hi havia Guy Ritchie,
sí,
vaig pensar, donem-li una oportunitat, sí.
Doncs està bé.
Vull dir que
des d'aquí... A més, ja crec que són 7 o 8 capítols que se'n passen ràpid.
Fa de bon pair. N'hi ha a Netflix, sí, també, una per l'estil que també vam recomanar en el seu dia, perquè és una mica més vella, no gaire, perquè surten tantes sèries cada setmana, que és Les Siete Esferes, basada en una novel·la d'Agatha Christie, i en aquest cas només són 3 capítols. I just ahir vaig començar a mirar, no tinc ni mig capítol, per tant encara no puc posicionar-me.
No. Bueno, doncs estarem atents també en aquesta.
Ara sí, comentem estrenes seriòfiles d'aquesta setmana. T'haig de dir que aquesta primera, just acabo d'acabar un llibre d'aquesta saga.
Ah, sí?
I m'agrada molt aquest personatge, perquè n'he llegit 3 o 4. Acabo de llegir l'últim, que va sortir l'any passat. I
doncs...
mira, també tinc moltes ganes. Explica què tenim.
Doncs veurem, aviam si realment agafa, diguem-ne, també aquesta embranzida com els llibres. Es diu Escarpeta, és una sèrie americana que com s'estrena demà dimecres i és la primera temporada, Amazon Prime Video, i aquesta sèrie la dirigeix en David Gordon Green i adapta el personatge literari que comentaves ara, de Patricia Cornwell, amb la cara de Nicole Kidman. I la doctora Kay Escarpeta és una metgessa forense amb mans expertes i una mirada inquietant, decidida de ser la veu, diguem-ne, de les víctimes, desenmascarar també un assassí en sèrie i demostrar que el cas que la va impulsar a la seva carrera fa 28 anys no va ser la seva perdició. I amb el rerefons de la investigació forense moderna, la sèrie explora més enllà de l'escena del crim les complexitats psicològiques tant dels perpetradors com també dels investigadors, creant un thriller multidimensional que examina el cost de buscar justícia tant sí com no, i el seu repartiment, com dèiem, doncs hi ha Jamie Lee Curtis, Simon Baker, Bobby Cannavale i també Ariana DeBose. Per tant, noms importants en aquesta sèrie.
Yo, la doctora Kay Escarpeta, juro solemnemente que, con lealtad e imparcialidad, desempeñaré todas las tareas que me encomienden como jefe médico forense, hasta donde sea capaz. A la segunda va la vencida.
Suerte, doctora Escarpeta.
Si he vuelto a este trabajo, es porque no me gustó cómo dejé las cosas la última vez.
Doctora Escarpeta.
Es la quinta víctima en 2 meses y medio.
Haig de dir que els llibres, la doctora Escarpeta és una metge forense, però fa molt d'investigadora. Té aquest punt de suspens, d'enganxar, d'atrapar l'assassí. O sigui que si us agraden els thrillers, la novel·la negra, si respecten la saga literària, va per aquí.
Doncs estarem atents. No sé si serà Això potser ho tens més informació tu. Si serà capítol per cas o serà un cas que suposo que durarà tota la temporada?
No ho he trobat. Sí que he vist que la presenten com el Mayor of Easttown, que és una sèrie que m'agrada molt, de Nicole Kidman i Jamie Lee Curtis. Fan aquesta similitud.
Doncs estarem atents, perquè jo crec que és una de les estrenes importants aquesta setmana.
Aquest dimecres, a Prime Video, Scarpetta. Dimecres també hi ha altres propostes interessants.
Sí, una sèrie canadenca que s'estrena a Movistar Plus, que s'anomena Empatia. De fet, aquesta sèrie va ser guanyadora del Premi del Públic a l'edició 2025 de Sèries Mania. Aquesta comèdia dramàtica canadenca de 10 episodis està protagonitzada per Florence Longpre i també per Thomas Gingell. I després de 2 anys allunyada de la seva professió per una tragèdia personal, la Susan Bien-Aimé, antiga criminòloga reconvertida en psiquiatra, torna a la feina de l'Hospital Psiquiàtric Mont-Royal i allà s'enfronta a pacients de llarga durada amb les històries dels quals doncs, ressonen perillosament amb el seu propi duel. I mentre intenta recompondre la seva vida i la seva identitat professional, Susan descobrirà que escoltar, comprendre i acompanyar pot ser guaridor, com també devastador, i en aquest territori ambigu l'empatia es converteix en una arma de doble tall. Sona així.
Ça va faire du bien de jouer al psiquiatre.
Ah ouais, pourquoi?
Parce que l'LD, c'est un peu l'unité fourre-tout.
Non, mais un endroit comme ça, c'est un peu la poubelle de la société, non?
C'est des cas psychiatriques souvent désespérés.
Ça me ressemble, moi aussi, je suis un cas désespéré.
C'est moi qui vais vous accompagner dans vos déplacements.
Mais je peux très bien me déplacer toute seule. Non.
Una sèrie que se situa entre la frontera entre el drama psicològic i la comèdia dramàtica.
Sí, jo quan li diuen comèdia aquestes coses, em costa una mica. Jo,
posar
la comèdia,
dramàtica
per mi,
darrere de comèdia,
sí,
oi?
Sí, sí. Jo, per mi comèdia és Modern Family, Big Bang Theory, és comèdia pura i dura, saps? Però bé, la comèdia ja sabem que sempre és aquell gènere complicat, a nivell, fins i tot a l'hora dels premis, no? Que dius, hosti, hem donat aquest premi com a comèdia i realment comèdia per mi no m'encaixa, no? Per mi serien les sitcoms habituals de tota la vida, però bé, suposo que han de col·locar-la en algun lloc.
Són 10 episodis i, com dèiem, ha passat per festivals i ha recollit més d'un premi. També tenim estrenes dijous.
Sí, en aquest cas en el canal Sci-Fi, aquest canal que podeu trobar a diverses plataformes, com Movistar Plus, per exemple, una sèrie francesa que s'anomena Prometea. Estem parlant d'una noia de 17 anys que té un accident i que perd la memòria i només se'n recorda del seu nom, que és Prometea, i a partir d'aquí doncs, el que fan és veure una mica com retornen en aquell moment i veure si, saber qui és, no? Qui va ser, i buscant pistes, no? De qui va poder veure l'accident, de qui va ser testimoni, de qui va estar implicat en l'assassinat, i a partir d'aquí, doncs, tot plegat en aquesta sèrie francesa, que, com dèiem, s'estrena també dimecres, a Movistar, a Sci-Fi.
Sci-Fi està a Movistar, no?
Sí.
D'acord. Anem per les estrenes de divendres.
Això, que no hi ha tall de veu, aquí tens raó.
No, divendres. No tenim tràiler.
Sí. Divendres arriba també una sèrie, en aquest cas sí que és una sèrie espanyola. Estem parlant de Esa Noche, una sèrie que en aquí doncs, Clara Galle, Clàudia Sales i Paula Ocero protagonitzen aquesta sèrie basada en la novel·la de Gillian McAllister i creada i produïda també per Jason George. I és una, són unes vacances familiars a la República Dominicana on Elena, que atropella un home amb el seu cotxe i, desesperada i també espantada, doncs, truca a les seves germanes, a la Paula i a la Cris, demanant ajuda. I a l'arribar doncs, han de veure com afronten aquest accident i què és el que, com ho han de gestionar, no? Perquè no vagin a la presó, per deixar, diguem-ne, a la seva neboda sense la mare. Tot plegat, una història rocambolesca a la República Dominicana i que sona així.
El orgullo. Ese fue mi único pecado.
Pero no el asesinato.
Bienvenida a la República Dominicana.
¿Estáis preparadas para hacer cosas de locales?
¿Cómo iba a saber yo que todo estaba a punto de irse a la mierda?
Respira, respira, tranquila.
Chicas, ¿qué ha pasado aquí?
L'estructura és original perquè a cada episodi ens presenten la mateixa història que tu explicaves, però des del punt de vista d'una protagonista diferent. I així, d'aquesta manera, episodi a episodi, anem descobrint més detalls o contradiccions que ens porten fins al final de la història.
Doncs veurem aquesta sèrie interessant, Esa Noche, com dèiem, a partir de divendres a Netflix.
I tenim The Office en llatí.
Sí, això són aquestes històries que a vegades s'inventen també, que és la versió mexicana de The Office. En aquest cas estem parlant d'una oficina regional de sabons Olimpo, ubicada a Aguascalientes, on un grup de col·laboradors enfronten els reptes quotidians de treballar en una empresa familiar. I és això, The Office, però a la mexicana, i sona així.
Atención, familia.
Tarde o temprano me convertiré en el presidente de Olimpo como siempre quiso mi abuelo.
¿Cuáles son los tres ingredientes principales en la elaboración del jabón?
Esencia, presencia y ciencia.
Jero tuvo un ascenso meteórico en esta compañía. Es un fenómeno.
Si usted busca The Office a la mexicana, a Prime Video. ¿Qué más estrenan, Carles?
Doncs mira, també divendres s'estrena a Prime Video, a Amazon, Day One, és una sèrie també espanyola, i en aquest cas parlen de que segueix la història d'Ulises Albet, que interpreta Àlex González, un prodigi de la informàtica que va abandonar Barcelona i el món tecnològic després de la mort de la seva germana petita. I 10 anys després, una misteriosa trucada del seu antic soci i millor amic, en Samuel Barrera, que interpreta Asier Echendia, l'obliga a tornar durant la celebració del Mobile World Congress, i Samuel li adverteix que el món està en perill, cosa que porta Ulises a enfrontar-se al seu passat, els avenços tecnològics, la pregunta fonamental, fins on podem arribar sense perdre allò que es fa humans. Aquesta és una sèrie que s'ha fet justament també amb finançament del Mobile World Congress, que s'ha anat presentant, que també 3CAT forma part d'aquest projecte i que també s'emetrà segurament per la plataforma de 3CAT, tot i que primer s'ha d'emetre per aquesta plataforma d'Amazon Prime. I, per tant, és una coproducció entre tots tres, justament per celebrar, com diguem-ne, el 20è aniversari del Mobile World Congress a Barcelona i, per tant, sempre de fons hi ha aquest context del Mobile Day One, i sona així.
Con todos ustedes, Damián Miskin.
Os presento a día uno. Nunca hasta ahora la tecnología ha conseguido cambiar la vida de toda la humanidad.
Queréis saber lo que hay dentro, ¿verdad?
Són 6 episodis de 45 minuts, una molt bona durada. I tens una última recomanació.
Sí, estem parlant també per divendres una sèrie que s'anomena Mira, Life After Divorce, és HBO Max, una sèrie turca que és una història explicant ells reconfortant a través del viatge de reivindicació personal de Mira, que reflecteix la realitat actual de moltes dones, la dependència econòmica, les pressions socials i també la necessitat de recolzar-se en una segona oportunitat a la vida després d'un divorci o una ruptura sentimental important.
Curiós que HBO Max també s'apunti a les sèries turques.
Sí, sembla que al final els hi dona prou de rendiment i números, i suposo que això al final també hi entren.
És un filó que ningú es deixa escapar al final, eh?
Sí, sí, de fet és això, entre sèries turques i coreanes, telenovel·les turques i coreanes, ara mateix estan omplint, déu-n'hi-do, els minuts de les grelles de les plataformes. Abans teníem les sèries com eren veneçolanes, no? Jo crec que teníem moltes veneçolanes,
sí.
I ara doncs, estem més amb aquestes turques i coreanes.
I els cadrames, sí, sí. Carles, sí. Moltes gràcies. Contenta de retrobar-nos. Fins dimarts que ve.
Adéu-siau, que vagi molt bé.
Encara no marxem. Aprofitarem aquests últims minuts per explicar una última història. De fet, ho farà la Lourdes.
Doncs sí, i a veure què us sembla. Hi ha gent que amb els veïns no s'hi porta gaire bé, oi?
I tant.
Això ho sabem tots.
Sí, sí.
Vale, doncs avui us porto un cas de 3 mesos de presó per una dona que insultava els seus veïns amb un megàfon. Imagineu-vos, eh? Amb un megàfon i en comptes de dir quin dia més maco, es dedica a insultar. La dona resident a la ciutat del sud de Taiwan, no us dic el nom perquè és molt raro, ha estat condemnada a 3 mesos de presó després de ser declarada culpable d'utilitzar un megàfon per insultar els seus veïns durant la nit, a més. La sentència arriba després de gairebé 2 anys d'assetjament acústic que va afectar, doncs, imagineu-vos, el descans de desenes de persones de la seva comunitat. La investigació judicial va determinar que la dona, identificada pel nom, pel cognom de Chen, havia instal·lat equips d'ampliació de so al balcó del seu habitatge. Segons els testimonis recollits, Chen feia aquestes emissions com a mínim 3 vegades per setmana, generalment en horari nocturn i a volum màxim en sessions que duraven diversos minuts. No m'hi vull imaginar el que deu suposar estar així durant tant de temps. Els veïns van denunciar reiteradament que la situació s'havia tornat insostenible, ja que els insults i crits amplificats amb el megàfon es produïen quan la majoria de residents intentaven descansar. Després de diverses queixes i investigacions, el cas va arribar als tribunals, que finalment van considerar provat que les accions de la dona constituïen una forma d'assetjament continuat. Com a conseqüència, el jutjat va dictar una pena de 3 mesos de presó per perturbar greument la convivència i el descans dels veïns. Això que posa és molt, molt amable comparat amb el que podia arribar a ser.
És la banda sonora de Veïns, Neighbors, te'n recordes? La sèrie australiana?
Sí, sí, tal qual.
Però aquí tenien més bon rotllo, en general, no arribaven a aquests extrems.
Imagineu-vos... no sé, és que jo no m'ho puc imaginar, eh?
Doncs... jo m'ho imagino i diré que és veritat, que sí.
T'ho imagines?
Ostres. Que pot passar, no. Sí.
Sí, 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 sí.
Hi ha gent que està molt malament.
Molt tronada, sí, molt. Sí. El cas és cert.
És veritat, no?
El cas és cert.
Ostres.
Sí. Però, clar, és a dir, si jo reconec que visc en una casa i que a vegades certes coses ja molesten, imagineu-vos amb un megàfon i amplificat.
Terrorífic.
Terrorífic, és a dir, per marxar o per... sí, per marxar o per denunciar-la o per... no sé, o perquè se te'n vagi l'olla, sincerament.
Això últim, segur.
És a dir,
cada
nit així, imagineu-vos, mare meva, quina bogeria.
Quin drama.
Sí, sí, però aquí es demostra que hi ha gent per tot, eh?
Sí, sí.
El que no s'ha acabat d'explicar és les raons que tenia per fer
aquestes
coses. Perquè
ho feia,
coses.
No? Clar.
Perquè ho feia, no ho sabem.
No ho sabem.
No, 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 no. Aquesta informació no la tenim.
I aquesta és la pregunta del milió. Per què?
Exacte. Per què? Per què ho feia?
Lourdes, gràcies. Que tinguis un bon dimarts.
Igualment. Fins demà.
Doncs amb aquesta banda sonora tan entranyable, dedicada als nostres veïns i veïnes, acomiadem el Penedès en Xarxa d'aquest dimarts, 10 de març. Fins demà.